Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? Com a bon friki, un dels meus somnis és poder assistir a la Comic Con de San Diego, la trobada mundial per excel·lència del món del còmic que celebra als Estats Units des de fa molts anys. És tan famosa aquesta trobada que es parla en molts capítols de la Big Bang, de la sèrie Big Bang Theory, on Sheldon i companyia doncs sempre volien assistir-hi. Doncs els friquis del territori estem de sort, perquè l'organització de la Comic Con ha decidit que la seva propera seu europea sigui a Màlaga, a la capital de la Costa del Sol. Els propers 25, 26, 27 i 28 de setembre tindrà lloc la primera Comic Con europea a Màlaga. Els 60.000 metres quadrats del Palau de Fires els ocuparan tots. Avui s'ha fet aquesta presentació mundial amb la presència del president de la Junta d'Andalusia i l'alcalde de Màlaga, envoltats de gent disfressada de Star Wars, de Marvel, de DC i d'altres fricades. La foto parla per si sola. El senyor Moreno Bonilla amb un Baby Yoda a les mans com dient: qui dimonis és aquest bitxo d'orelles verdes? Poca broma amb la Comic Con, que mou unes xifres d'impacte econòmic i mediàtic mundial que superen els 30 milions d'euros per la primera cita a Màlaga. 30 milions d'euros! I les xifres d'ocupació per aquests 4 dies, amb els amants del còmic, el cinema, les sèries de ciència-ficció que vindran de tot el món, es parla de 60.000 visitants en aquests 4 dies. I a més, tenen el compromís per part de l'organització d'estar-hi 3 anys més. El problema, amics i amigues, és que no hi podré anar. Justament el 25 de setembre, dia de misericòrdia, festa Reus, és l'aniversari de la meva parella. I si la deixo per anar a veure actors de Marvel, actrius de Star Trek, comprar còmics i ninotets, potser em trobaria les maletes a la porta de casa a la tornada. L'hauré de convèncer que celebrem el seu aniversari a Màlaga, en lloc de Reus. Allò de: carinyo, enguany farem una cosa diferent. Misericòrdia a Màlaga. Això és Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem des d'ara i fins les 6, tot l'equip que el fem possible, amb friquis i no friquis, com l'Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, l'Adrià Duc, l'Adrià Recasens i l'Antoni Mellado. Al control tècnic hi tenim en Raúl Escarvajal. I qui els parla? Carmen, anem a Màlaga? El Toni Mateos. Benvinguts.
La proximitat del Camp de Tarragona, Carrer Major.
No crec que l'Aleix em vulgui acompanyar a la Comic Con. O potser sí. Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus, bona tarda.
Toni, tu ja saps que jo t'acompanyaria a la fi del món, i a la Comic Con tampoc no em sembla espectacular. Vull dir, jo també sóc molt de còmics, eh?
3 dies a Màlaga, nen. Fuà.
Fuà. Fuà, i menjant bé. Menjant molt bé.
Molt bé.
També, clar, és que a la Comic Con a més van tots els millors autors de totes les editorials, o sigui,
sí,
realment
sí,
serà una concentració. Hi haurà un Star System a Màlaga que déu-n'hi-do, eh?
Els millors del món, o sigui, per allà tindrem, jo que sé, si encara pot assistir-hi, Frank Miller, per exemple, a mi m'encantaria, o tots els actors de Marvel, presentacions,
sempre,
panells...
Sempre fan els anuncis.
Ai, sí, no.
Els anuncis sempre els feien, almenys a la Comic Con. Vull pensar que a Màlaga també els faran. Farà gràcia, no? Veure tots aquells guiris dient Màlaga.
Oh my god, Màlaga, Màlaga, welcome Màlaga. L'últim que vam fer el dels Quatre Fantàsticos, amb el Robert Downey Jr. traient-se la màscara i descobrint que ell faria del Doctor Doom a los Quatre Fantàsticos. Va cridar tothom. Bueno, quina bogeria mala, allà. Ole, ole, i menjant espetos. I ole, i finito. Ui, acabaríem tu i jo. Ole, ole, ole. Mare meva. Vinga, va. Faig la proposta. Així no podré dir que no. Fer un programa del carrer Major des de la Comic Con. Diré, Carmen, lo siento, es trabajo. He d'anar per treball.
Només ens cal trobar alguna manera de relacionar-ho amb el Camp de Tarragona i ja està. Algú sí. Ha d'anar-hi.
Exacte. Parlarem amb el director, amb el Quim Espinosa. Anem amb les notícies. Aleix, per on comencem?
Doncs amb el sociolingüista Miguel Ángel Pradilla, que diu que la tendència a la baixa del català és reversible. Pradilla assegura que la tendència aquesta, doncs, és social del català, és responsabilitat compartida de l'administració i també dels parlants.
Doncs sí, dels parlants, perquè si tu poses l'orella en un pati d'un col·legi, a l'hora del pati, el català brilla per la seva absència. Més notícies, Aleix?
Doncs que després de més de mig any sense representant del govern a la demarcació de Tarragona, la nova subdelegada Elisabet Romero ha pres possessió del càrrec. També en aquest discurs de nomenament ha demanat comprensió als usuaris pel sobreesforç per millorar les infraestructures de Renfe. I també, per altra banda, proposarà que la Torre del Pretori sigui declarada Espai de Memòria Democràtic.
Agafar aquest càrrec de subdelegada del govern amb la que està caient amb els trens, doni-no. Molta sort i molts encerts a Elisabet Romero. Més notícies, Aleix?
Doncs que un home va resultar ferit de gravetat en rebre una ganivetada al coll aquest el passat dilluns a la tarda a Tarragona. Segons explica la víctima, el va agredir un individu amb la cara tapada que li volia robar la bossa de mà.
Déu-n'hi-do. Robar-te la bossa de mà i rebre una ganivetada al coll. Anem amb una menor desapareguda.
Efectivament, ens fem la sort de la desaparició d'una menor de 14 anys el passat dilluns a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i també els bombers de la Generalitat han desplegat un dispositiu ampli de recerca. Fins a 15 dotacions de bombers treballen a la zona amb efectius del grup d'actuacions especials, a més de les unitats canines i de drons. La jove fa 1,60 m d'alçada i té els cabells i els ulls negres.
A veure si troben en aquesta jove sana i estàlvia de 14 anys. Més notícies, els Mossos.
Que han detingut dos homes de 38 i 42 anys com a presumptes autors de delictes de robatori amb força i també falsificació de document públic oficial o mercantil. Els fets van passar el passat dissabte a Salou.
Què passa amb els autobusos municipals de Tarragona?
Doncs que ja utilitzant l'intercanviador de Batestini, concretament els usuaris de les línies 3, 5, 6, 30, 34, 54 i 85, ja saben que des d'aquest dilluns han deixat de funcionar les parades del carrer Prat de la Riba i que hauran de pujar o baixar de l'autobús en aquestes noves instal·lacions al costat del parc de la ciutat.
Semblava que estaves donant els números de la primitiva. 3, 5, 6, 30, 34.
Estaves a punt de cantar línia ja, no?
Estava jo dient, oi, me faltava el complementari i el reintegrament. Anem a Vandellòs i l'Hospitalet.
Sí, on es posa en marxa un servei gratuït de retirada de vehicles. L'objectiu és facilitar aquesta retirada dels vehicles de baixa o abandonats per preservar l'entorn i millorar la convivència ciutadana.
Molt bé, doncs bona iniciativa. I a l'Ajuntament de Valls?
Han presentat un pressupost que ascendirà als 37,7 milions d'euros per a l'exercici del 2025, a l'espera que se sotmeti a votació en el ple de dilluns per la tarda vinent. El pressupost de la capital del Camp s'incrementa gairebé un 3% respecte al 2024 i han programat unes inversions al voltant d'uns 13 milions d'euros.
Tarragona, capital de la dansa.
Sí, es referma com a aquesta ciutat referent amb un festival especial. En aquesta primera edició oberta al públic acull un total de 10 peces de dansa completes, així com d'altres espectacles i activitats.
Doncs mira, a veure si des de Ràdio Ciutat de Tarragona aconseguim una entrevista d'aquest festival especial de dansa. L'Orquestra Camerata 21 Ciutat de Reus.
Amb aquests també ja hi vam parlar la temporada passada i si et sembla, Toni Mateus, també en podrem parlar i és que s'ha anunciat ja la segona edició del Cantem d'aquest any del 2025, una iniciativa que vol impulsar el moviment coral al Camp de Tarragona. Aquest any s'han atrevit amb la interpretació del Requiem de Fauré, un projecte que reunirà 200 cantaires de 28 cors de demarcació. amb concerts a Valls, Reus i Tarragona els dies 11, 12 i 14 d'abril.
Doncs mira, amb cultura posem el punt i seguit a la informació, perquè després, ja ho saben, al voltant de dos quarts, entre dos quarts i tres quarts de sis, tenen aquestes i d'altres informacions ampliades en l'espai de l'informatiu. Aleix, gràcies, una abraçada. Parlem després, que tenim entrevista... Ui, bueno. Parlem d'aquí una estona. Gràcies, Aleix.
Parlem d'aquí una estona. Adéu, Toni.
Adéu.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
Vallgenera engega un any més els seus programes dirigits a joves que han deixat l'educació secundària obligatòria i que no han seguit els estudis reglats. Enguany han posat en marxa un nou curs del programa de formació i inserció d'auxiliar de centres sanitaris en un projecte que ha comptat amb la col·laboració del Pius Hospital de Valls i la Fundació Vilaniu per l'atenció a la dependència. Parlem avui al Carrer Major amb la Tere Oliver, coordinadora del PFI, a la que saludem. Senyora Oliver, molt bona tarda. Gràcies per participar al nostre programa.
Bona tarda, Toni. Bona tarda des de Valls.
Què és això de Vallgenera, senyora Oliver?
Mira, Vallgenera és com si fos l'Ajuntament de Valls, d'acord? Vallgenera és un organisme municipal, per tant, és Ajuntament de Valls, però té, diguem-ne, un IF, un número d'identitat diferent del propi ajuntament. I neix des de fa molts anys amb l'objectiu de donar oportunitats pel món laboral, o sigui, facilitar a les persones que estan en situació d'atur a poder accedir a una feina. I una de les millors eines que tenim és fer formació pel món laboral. I des de fa molts anys, abans de Vallgenera, érem a Fundació Casa Caritat, des de fa molts anys busquem tots els recursos o creem tots els recursos possibles perquè la gent de Valls i Rodalies i comarca doncs, puguin accedir al món laboral amb formació, amb orientació, amb borsa de treball, etc. Per tant, és un conjunt de recursos públics.
Mm-hmm. I un programa de formació i inserció, que és un PFI,
molt bé.
I sobretot a qui va dirigit?
Doncs, va dirigit a joves, perquè si bé Vallgenera es deu a tota la població adulta que busca una feina o vol millorar la seva formació, el cert és que des de fa molts anys tenim una predilecció especial per joves. I el PFI és un programa destinat específicament per a joves. Joves de 16 a 21 anys, que pels motius que sigui, no tenen l'ESO, com tu has dit abans. Uh-huh. Aleshores, és un programa molt interessant perquè té dos padrins. Els padrins són el Departament d'Ensenyament o d'Educació, amb el qual les notes d'aquests alumnes acrediten, serveixen, per exemple, per tenir una prova d'accés a grau mitjà, i l'altre padrí és el Departament de Treball. Per tant, vol dir que a través d'aquest padrí podrem aprendre un ofici per tenir una titulació i entrar al món laboral, a treballar. D'acord? Llavors, els PFIs, diguem-ne que té estudis i aprens a treballar i has de valorar en quin ofici vols formar aquests joves. I ha de ser un ofici que el puguin aprendre a les teues instal·lacions i també ha de ser un ofici que els hi proporcioni feina el dia de demà. Mm-hmm. Per tant, hem de buscar especialitats que al nostre territori, a l'Alt Camp, tinguin sortides. I al llarg de la història anem canviant, perquè, no sé, si sempre féssim auxiliar de pintura, doncs a la millor hi hauria un moment en què tindríem més joves aprenents que no ofertes de feina. D'acord? I aleshores, aquest any, aquest any 24-25, el que hem fet és proposar o demanar al Departament d'Ensenyament que ens homologués amb una nova especialitat, que és l'auxiliar de centres sanitaris. Mm-hmm. D'acord? I aquesta és la presentació que es va fer la setmana passada. I clar, per què hem fet aquesta sol·licitud? Doncs hem fet aquesta sol·licitud perquè, bueno, Valls-Genera està al territori, està a Valls, i no tindria sentit que s'inventés coses que no tinguessin sortida. I vam parlar amb el Pius Hospital, amb Vilaniu, i ens van explicar que hi ha el perfil de la persona que els centres hospitalaris fa de salador, de l'acompanyant dels malalts, la gent que ajuda a mobilitzar malalts, que aquesta figura d'alguna manera no la tenen coberta. Uh-huh. I vam preguntar si el perfil de la gent jove, de 16 a 21 anys, amb formació, podia ser una bona alternativa, i ens han dit que sí. I res, mans a l'obra. L'any passat vam estar arreglant un antic taller que teníem a Valls-Genera i l'hem convertit en un taller de sanitat. Vale?
Fantàstic, fantàstica iniciativa. Aquí a la Selva tenim un PTT, bueno, un PFI, l'anomenat, sí? Pla de Transició al Treball, aquest,
molt bé.
Que és de bueno, per formar-los en el món de la construcció, perquè
de la construcció,
perquè,
molt bé.
Perquè hi ha aquesta necessitat, però vostès també notaven aquesta necessitat, aquesta falta de saladors, aquests auxiliars sanitaris,
sí,
tant a la comarca de l'Alt Camp com en tot el Camp de Tarragona, no? Que falten.
Sí, un cirurgià, evidentment, ha de ser metge, un infermer ha de tenir...
Clar.
Vas mirant totes les professions i la professió de salador com a tal no... No existeix, vale? La pots obtenir, la formació, pues, amb l'experiència, o la pots tenir en formació ocupacional, però des de fa 2 anys el Departament d'Educació l'ha planificat, l'ha dissenyada com a formació PFI, i aleshores nosaltres hi hem apostat. Vale? I com en el seu moment, doncs, si faltés construcció, com tu ben dius, aquí a la Selva, és un ofici que també fa falta. I aleshores nosaltres, clar, un PTT està vinculat a un institut, al propi Departament d'Ensenyament, i un PFI com el nostre està vinculat al municipi, a l'Ajuntament. I aleshores podem anar canviant o triant aquelles especialitats que ens semblen més, més útils per, bueno, al nostre territori. En aquest moment, bueno, és un camp de batalla, és la primera vegada que ho provem, però en tenim moltes ganes, i els joves ja porten més curs endavant, mobilitzant gent, aprenent l'anatomia del cos i anant practicant, però des del taller. Quan acabin, tindran 200 hores de pràctiques, doncs, majoritàriament al Pius Hospital o en residències de Valls, però també tenim alumnes que són de Reus i de Tarragona, i per tant farien les pràctiques amb hospitals de referència de Reus i de Tarragona.
Uh-huh. Perquè no oblidem que és un curs d'un any, tot un curs anual, són 1.000 hores,
sí?
I d'aquestes 1.000 hores, 200, com ha dit la Teresa,
sí,
Oliver, són de pràctiques directes, però ells també, dins d'aquestes 1.000 hores, també pràctiques,
sí,
a l'empresa, podríem entendre pràctiques a l'empresa, però ells també,
sí,
fan pràctiques, perquè com ha comentat la nostra convidada, heu convertit aquest espai en una espècie d'hospital, entre cometes, no? En una sala,
sí,
d'hospital, no?
Sí, és correcte. És a dir, els nostres alumnes, en total en tenim 17 i 17, 34. 17 fan cuina, auxiliar de cuina, i 17 fan sanitari. Està clar que els cuiners han de tocar la cuina abans d'anar a fer les pràctiques, no? Han d'aprendre a preparar els materials de la comanda, de menjar, ho fan tot ells. Per tant, les hores lectives de curs, hi ha moltes hores ja de pràctiques, que és la millor manera d'aprendre. Almenys els nostres alumnes, que tenen orígens diferents, hi ha gent que ha fet quart d'ESO, hi ha gent que s'ha quedat a primer d'ESO, hi ha gent que acaba d'arribar a Catalunya, ja tenen orígens molt diferents. La millor manera d'aprendre per ells és practicant, i dels 5 dies a la setmana que estan amb nosaltres, tots els matins, doncs 2-3 dies estan al corresponent taller practicant. a banda també hem d'estudiar, evidentment, però la formació del PFI es basa en adquirir coneixements pràctics i que aquests et motivin per aprendre tot ho altre, és a dir, per aprendre les matemàtiques, les socials, el català i la formació professional d'aquell ofici. És un bon mètode.
I tant que sí. I a més és una oportunitat doncs, per inserir-los o en el mercat laboral
sí.
O animar-los a que es tornin a reenganxar al món acadèmic perquè poden accedir amb aquest curs, un cop finalitzat i aprovat, poden accedir a una formació professional de primer grau, no?
Molt bé, molt bé. És això, clavat. És a dir, tenen aquest curs escolar de PFI amb nosaltres per aprendre tant el que és formació bàsica, català, castellà, socials, matemàtiques, anglès, vale? I també tenen aquest curs escolar per aprendre un ofici. Quan acabin el curs, si els aproven, tenen la prova d'accés a grau mitjà i al setembre d'aquest any 2020 poden estar estudiant en qualsevol institut de Catalunya, d'Espanya, d'on sigui, i poden estar estudiant donant continuïtat al que han fet al PFI, és a dir, els cuiners podrien anar a l'Escola d'Hostaleria de Cambrils i els alumnes de sanitat podrien estudiar, per exemple, el mateix Jaume Huguet que fan al CAI d'Infermeria o a l'altre institut de Valls que fan atenció domiciliària, però també podrien optar a estudiar soldadura, vendes, altres perfils. És a dir, que acadèmicament és molt important aquest programa perquè poses en valor, a través del valor de la pràctica, de les teues habilitats, de ser responsable, de tenir hàbits de treball, tu pots assolir una nota per continuar estudiant un grau mitjà, el que sigui. I, per tant, és un retorn al sistema educatiu del qual ells estan exclosos, molt interessant i tenim moltes experiències d'èxit, moltíssimes. Vale? Mm-hmm. Per tant, ens sembla imprescindible aquest programa perquè els joves que resideixen a Valls o als voltants hi puguin optar. És una experiència d'èxit, jo no estic convençuda.
I qui els fa de professors? Professionals del món sociosanitari, imagino.
Sí. Aquí té molt de pes el que t'hem comentat abans, la implicació del Pius Hospital i la Fundació Vilaniu, que gestiona les residències i els sociosanitaris a Valls, perquè ells s'han implicat. Ells ens han ajudat a muntar aquest taller, ens han ajudat a dir, ostres, han d'aprendre això, necessiteu aquest tipus de llit, necessiteu aquest tipus de cadira. I també s'han implicat amb el programa, amb el programari, que és relativament nou, fa 2 anys que existeix aquest programa, i ens han buscat aquells professionals que tenen disponibilitat, no tothom té la disponibilitat per venir a fer classe, i són totes les persones formadores, estan vinculades d'alguna manera al Pius Hospital, i totes les persones formadores també han tingut una experiència docent prèvia, és un requisit, és a dir, o bé han tingut alumnes de pràctiques o bé ja han fet formació al propi Pius i res, i s'han sumat al projecte. Vull dir, el repte de formar gent jove i clar, és que no pot ser d'una altra manera. Si tu vols formar o motivar una persona perquè estudi cuina, has de ser cuiner. I a més has de ser un bon cuiner i has de tenir lideratge. I si tu vols ensenyar als alumnes a la mobilització de pacients que estan amb poca mobilitat, doncs hem de practicar d'això. No només podem explicar-ho amb els llibres o amb els PowerPoints. I llavors hem de ser experts. Aquests formadors, per nosaltres, són experts d'aquell ofici. Vale? I hem d'agrair moltíssim al Pius Hospital i a la Fundació Vilaniu perquè s'han implicat i ens han ajudat a crear aquesta nova línia formativa i estem molt contents. Tenim molt bona gent al projecte, ara res és fàcil, res és difícil, tot es va construint, no?
I tant que sí. I quan començaran les pràctiques? Quan començaran a fer pràctiques en un hospital,
mira,
en una residència o, vés a saber, en un CAP, en un centre d'atenció primària, a ajudar els pacients a pujar-los fins a...
Sí.
Amb la cadira de rodes fins a la sala d'operacions o moure'ls amb aquests llits. Quan començaran les pràctiques? Que suposo que deuen estar...
Doncs mira, a punt. Amb el nostre programa, les pràctiques les hem de començar un cop finalitzades les hores actives. D'acord? Hi ha vegades que es poden simultaniejar, però ara, en aquest moment, nosaltres hem d'esperar les hores lectives. I acabem la tercera setmana de maig. Per tant, hem de posar fil a l'agulla i per la primera setmana de juny nosaltres volem que tots els alumnes ja tinguin el seu lloc de pràctiques, tot a punt. Però, com que també és el primer any que estem fent aquesta formació i tots hem d'aprendre i tots hem de millorar, ens ha semblat fer una proposta de millora al propi programa, i és que en breu, d'aquí en breu, es puguin fer una immersió als hospitals, puguin passar una setmana observant, veient com realment és un centre hospitalari i perquè acabin de veure tot allò que ells els hi falta per millorar. Vale? I puguin parlar d'una cuina és fàcil de parlar d'una fusteria, però bé, pensem que el centre sanitari hem incorporat ara una petita estada, una visita bastant intensiva d'uns dies perquè puguin conèixer el que és un hospital i així després començar les pràctiques al mes de juny ja amb tots els deures fets. Vale? I que sàpiguen on van i que sàpiguen que els hi demanaran i tal. Pensem que pot ser un bon recurs. Vale?
20 anys del Vallgenera, 20 anys de treball, centenars de joves que han accedit al mercat laboral o que han continuat estudiant. Imagino que deu ser una satisfacció, no? Com a coordinadora del PFI, veure que les coses funcionen i que els estudiants ho agafen amb moltes ganes, no?
La veritat és que sí. La veritat és que sí. Amb el nom de PFI, amb el nom de PQPI, amb el nom d'altres noms que han tingut aquesta trajectòria de 20 anys, nosaltres també vam ser dels pioners que vam fer els primers, en aquell moment es deien per a PPT, programes de garantia social, temps enrere, els primers. Doncs han passat molt joves i nosaltres també hem anat canviant d'especialitats. I ja ho has dit tu, és una gran satisfacció. És que fins i tot tenim fills d'exalumnes que venen ara i jo sempre explico l'anècdota, a vegades pels carrers de Valls passa una furgoneta d'una empresa instal·ladora o d'una empresa, toquen el clàxon i allí veus un exalumne que ja porta doncs, 10 o 15 anys fidelitzats amb aquella empresa. Val? Per tant, la satisfacció és aquesta, que els alumnes aprecien i han aprofitat l'oportunitat que des de l'Ajuntament se'ls ha donat. I nosaltres també hem d'acceptar que hem d'anar canviant, hem de canviar especialitats, ens hem d'adaptar a les convocatòries, ens hem d'adaptar als nous requisits que l'administració posa perquè aquests programes funcionin. I amb això tenim tota la voluntat del món de no perdre cap programa a Valls que pugui beneficiar especialment a la gent jove. I sí, sí, és així. Fa molta satisfacció. Hi ha alumnes que també han acabat la universitat, començant per un PFI, mira, també, eh?
Mira,
sí, sí.
Déu-n'hi-do, que han acabat això que començaven sense, per diversos motius, no tenien el títol de l'ESO, doncs mira, ja han acabat la universitat, com ens ha dit la Cili Oliver, coordinadora del PFI del Vallgenera, aquesta gent de l'Ajuntament de Valls, que fan programes dirigits a joves perquè tinguin una segona oportunitat. Tere Oliver, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al Carrer Major. Felicitats pel projecte.
Doncs, gràcies, Toni, per convidar-nos i poder donar a conèixer aquesta iniciativa. Moltíssimes gràcies, tot un plaer.
Fins la propera.
D'acord, fins la propera.
Carrer Major és proximitat.
Furgoneta del carrer Major que no s'atura, que recorre tot el territori, recorre racons, ciutats, viles, visita exposicions, coneix associacions, coneix a gent. I qui la condueix? L'home amb més quilòmetres a les seves esquenes, el nostre company Adrià Duc. Anem a veure fins a on ens porta avui la seva furgoneta. Saludem-lo, Adrià Duc. Molt bona tarda.
Hugo, Toni, avui hem vingut a l'IMET de Tarragona i és que anem a parlar de mates. Hem vingut aquí perquè hi ha una exposició que s'inaugura aquest divendres, el dia 14, en motiu també del Dia Mundial de les Matemàtiques. I hem vingut, tenim aquí el delegat del Museu de Matemàtiques de Catalunya. Bona tarda, José Rey.
Molt bona tarda.
Explica'ns què és aquesta mini-exposició que tenim aquí i la que inaugureu també el proper divendres. Explica'ns en què consisteix.
Doncs mira, això és una exposició que li diem experiències matemàtiques. Li hem dit mini-exposició perquè l'espai que actualment podem tenir doncs no dona peu a poder mostrar tots els mòduls que tenim al magatzem, per dir-ho d'una manera. Vam fer l'anunci al mes de novembre, començàvem a finals de gener, principis de febrer, i la veritat és que l'acollida va ser molt gran. Sortíem aquest curs 24-25 per fer-ho només amb visites escolars, i en 3 setmanes ens vam omplir. Tindrem més de 6.500 visites escolars, d'alumnes d'institut d'escola, d'escoles, d'instituts, de 5è de primària bàsicament fins a 2è de l'ESO, i de, no només aquí a Tarragona ciutat, que n'hi ha molts centres que s'hi han apuntat, i tenim centres en reserva. De fet, els centres de reserva que tenim actualment són de la ciutat. Intentarem obrir una miqueta més per poder-los donar acollida. Tenim centres del Baix Camp, tenim tot el Camp de Tarragona, el Penedès, Terres de l'Ebre, que era cap a la població on bàsicament ens dirigíem. Algun centre a prop de Lleida, i segurament l'any vinent, com ampliarem, podrem ampliar. Aquesta oferta, a l'omplir-se tant i tota la ciutat tindrà una molt bona acollida, vam voler donar un passet més i poder ofertar aquesta mini-exposició a tota la ciutadania. Això es concretarà aquest divendres, és el Dia Internacional de les Matemàtiques. Per a aquell que és una mica aliè al tema, doncs aquest divendres és 14 de març, i el 14 de març, per als que som propers a les matemàtiques, els hi diem el dia de Pi, perquè al món anglosaxó posen el mes abans del dia, i llavors seríem el mes 3 del dia 14, i és aquest número fantàstic que tots vam aprendre a l'escola, que és el 3,14, i és el dia, de fet està ara ja reconegut per l'UNESCO, el Dia Internacional per a les Matemàtiques, tot un dia dedicat a les matemàtiques. I aquí on ens trobem ara doncs és a la mini-exposició que tenim a l'àmbit escolar. El divendres tindrem molts més mòduls que només estaran aquest divendres, per tant animo a totes les famílies de la ciutat de Tarragona, i no només de la ciutat, sinó de tot el Camp de Tarragona, que vinguin aquest divendres, perquè es trobaran amb dues sorpreses. La primera i més significativa és que hi haurà mòduls per petits, mòduls per nens de menys de 6 anys i de 7 anys i 8 anys, que normalment, malauradament, els divendres a la tarda són mòduls gegants que tenim dins del museu i que no podrem tenir tots els divendres. I el segon motiu, potser una mica endolcir una mica la festa, és que tots aquells primers que arribin a la mini-exposició tindrem un petit detall de la pastisseria Velvet, una xocolatina en forma de pin molt xula, que ja no l'he pogut tastar, però sí que l'he pogut veure, i que crec que doncs serà el detall bonic per tots ells.
Molt bé. Una manera de crear aquesta exposició permanent, diguem-ne, aquí. Havíeu estat des del Museu de Matemàtiques de Catalunya anteriorment, any 2017 i 2019, comentàvem abans, però ara una manera d'estar aquí, a aquest territori, a la ciutat, a Tarragona, de manera permanent, no?
Exacte. El 2017 vam estar al Tinglado número 1, perdó, el Tinglado número 4, que és antiga, abans de fer-se la reforma, l'any 2017, vam estar un mes i mig i vam omplir. El 2019 vam tornar al Tinglado número 1, en aquest cas el Tinglado, si no recordo, és el 4, que és el primer, el que toca més aviat al cap al port. El gran, vam estar 3 mesos, vam tindre més de 8.000 visites, va ser la visita més visitada en tot el port de Tarragona, que n'en té de moltíssimes i de molt boniques d'exposicions, però la nostra va ser la més visitada. És una visita molt familiar, molt participativa, poc de veure. La nostra exposició es diu Experiències Matemàtiques, prohibint no tocar, i per tant no anem a mirar i ja està, sinó a tocar, a viure, a tenir una experiència matemàtica que difícilment a vegades la podem veure tindre a l'escola, i que la puguem compartir amb la família, amb els amics, amb diferents tipus d'activitats. I ara, estratègicament, amb el port només podríem anar temporalment, tant de bo ens puguem aviat oferir un espai tan bonic, o perquè no també el port de manera permanent, més gran, i ens van oferir poder estar aquí, a l'antic convent de Santa Clara, on estan les instal·lacions de l'Institut Municipal de l'IMET. Gràcies a l'Ajuntament de Tarragona podem estar aquí i podrem estar tots els divendres a la tarda, amb una mica més ampliat, amb alguns mòduls més bonics. No estarem a la biblioteca, estarem a la sala d'actes, oberts tots els divendres de 5 a 8, de manera gratuïta, i encantats d'aquí fins al 20 de juny i segur que el curs vinent, doncs tots els divendres que ens pugueu venir a visitar tantes vegades com vulgueu, perquè no se l'acabareu. Perquè una de les coses que té aquesta exposició és que cada mòdul té la seva lectura, cada mòdul té la seva vivència, no te'ls acabes, vens, tornes i repeteixes segur, seguríssim.
Podem veure que tens aquí algun joc preparat, alguna.
Aquí en tenim moltíssims de jocs, n'hi ha numèrics, n'hi ha geomètrics, n'hi ha fins i tot d'estratègia o aquest és... Qui es dedica al món de la informàtica o qui ha fet un grau d'informàtic segur que el coneix, és un típic joc d'iteració de les torres de Hanoi, que el que consisteix doncs, és de traspassar tota aquesta torre, a més té una visió històrica, com som parts, som profes, no? Sempre deixem deures per casa, eh? Busqueu al Google qui era, on està això de les torres de Hanoi, quin és el context històric, que és molt bonic. Llavors és traslladar tota aquesta torre en aquesta columna, bueno, també podria ser en aquesta, però me plantejo l'objectiu passant a aquesta, de manera que aquí ja el disc, poden haver-hi molts més discos, fem, ja que estem a la ràdio, fem a la distància i no podem tocar, ens ho hem d'imaginar, doncs a poder passar tots aquests quatre discos doncs aquí sense tenim aquest lloc de reposició, podríem moure aquí, hem de tornar a col·locar, però mai puc col·locar sempre la demora d'un en un i mai col·locar un disc més gran, de més diàmetre, damunt d'un de menys diàmetre. Per tant, aquest aquí no podria anar, hauria d'anar aquí, sí? Aquest ja no el podria moure perquè no podria anar ni aquí ni aquí, sí? Doncs podria anar aquí, aquest podria... On aniria aquest? Adrià? Aquest podríem posar aquí, no? I ara quins mouries? Aquest cap enrere, molt bé.
M'estàs posant a prova, no sóc jo molt de matemàtiques, sóc de lletres, jo.
No pensis. Mira, al museu tenim un lema, un dels lemes més bonics que jo crec que hi ha, és que al món hi ha dos tipus de persones. Les persones que els agrada les matemàtiques i les persones que encara no els saben que els agrada les matemàtiques. Jo veig que a tu ja t'agraden, si no, no estaries aquí, de fet, no? Però estic convençut que si hi ha algun d'aquells que, bueno, com anem tota la família, a mi això que, quan diuen per la tele o per fent cafès amb amics, és que jo soc de lletres, a mi això de lletres i de ciències ho he detestat sempre, perquè ve que un, quan és de ciències, ve que li agrada també la literatura i li agrada llegir. Doncs no m'agrada gens. Llavors sempre els dic, home, doncs encara que siguis més de l'àmbit humanístic, per dir-ho de manera més transversal, vine un dia al Museu de les Matemàtiques i ja veuràs que les matemàtiques no és tot el que vas conèixer a l'escola, que són les matemàtiques escolars, que evidentment són molt importants i s'han d'aprendre i s'han de saber viure també, però també veuràs una altra part de la matemàtica que potser des d'una vista expositiva i cultural, perquè la ciència també és cultura i les matemàtiques també és cultura, doncs segurament la podràs viure. Però molt bé, molt bé, molt bé.
Precisament això que comentaves ara és també un dels objectius d'aquest projecte, no? L'apropar les matemàtiques als alumnes, una mica treure aquesta visió que tenen sempre les matemàtiques.
Correcte. És un dels nostres objectius com a museu. Treballem en xarxa. Penseu que el Museu de les Matemàtiques existeix des de fa més de 15 anys i des de fa més de 10, de fet enguany hem fet l'11è aniversari, tenim exposició permanent a Cornellà, al Palau Mercader, i enguany, l'any 2000, bueno, ja diguem aquest curs, el nostre objectiu és expandir-nos de manera permanent, amb activitat permanent, ja sigui aquí ara a la ciutat de Tarragona, també ha sortit en paral·lel el projecte de Girona, i tenir aquest museu en xarxa, un museu molt més des de la proximitat, no busquem un gran museu com podria ser CosmoCaixa, amb una fundació i un finançament al darrere molt més gran que el nostre, però sí des de la proximitat, no tot és anar a Barcelona, sinó que des del territori podem fer i arribar molta més gent. I des de la inclusió, de fet, aquest dimecres, per exemple, tenim un grup molt especial. Tenim aquests mòduls adaptats i treballats per a alumnes amb dificultats visuals. L'hem estat treballant durant 2 anys, ens fa molta il·lusió que aquest dimecres ens visiti. A partir d'aquí, doncs, bueno, té moltíssimes lectures. I és això, no? Doncs ha fet que aquest canvi, no?, de perspectiva i de que, bueno, a la societat, a Catalunya, de fet, tenim moltes exposicions, molts museus d'aquest àmbit humanístic, i de l'àmbit de la ciència sempre ens cau una mica més coix, doncs omplir tot aquest forat que crec que és important tenir-ho a la vida de tots plegats i a la formació de tots els ciutadans, eh? Les matemàtiques ens estructuren, la matemàtica és creativa també. De fet, el Dia Internacional de les Matemàtiques va cap a la creativitat i l'art. La creativitat i l'art. Farem tallers familiars tots els divendres, tot l'últim divendres de cada mes, en farem 3, i de fet té molts aspectes a poder treballar en família i aprendre en família, que és l'important.
Molt bé, doncs... José Rey, delegat del Museu de les Matemàtiques de Catalunya aquí a Tarragona, moltes gràcies pel temps, per la iniciativa i per la tasca que feu. I a vosaltres, res, ja sabeu, aquí ho teniu, una manera d'apropar-vos a les matemàtiques, de conèixer-les i també de gaudir d'elles. Moltes gràcies, ens veiem a la propera furgó. Adéu.
Ai, jo és que no, jo és que soc de lletres. Jo, les mates, soc de lletres. Gràcies, Adrià. Continuem a Carrer Major.
El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
En una mansió de les que el temps ha guarnit s'ha trobat arraconat un quadre gegantí. Molt a prop, on dit...
Ja coneixen prou bé la sintonia amb el pintor visionari dels Lacs en Busto. És quan parlem d'art, quan parlem de patrimoni. Amb el nostre historiador de l'art, el Damià Amorós, que el tenim a l'altre costat del fil telefònic, i el saludem, enfeinat com sempre. Damià, molt bona tarda, com estàs?
Què tal, Toni, com anem? Molt anem?
Molt bé. Sí,
mira, amunt i avall, com una vol dufa, quasi. Amunt com una vol dufa.
Ja t'ho he dit, que et retiraries aviat.
Sí, segur.
I et dedicaràs a veure a Porró.
Home, jo és una de les... L'altre dia vam fer-ho en directe i per tot Catalunya, Ràdio i Televisió Espanyola, a l'altaveu, i crec que realment és una d'aquelles coses que hem de reivindicar i fer servir més, segurament, eh?
Jo vaig anar a esmorzar dissabte passat, no l'altre...
Esmorzar de Forquilla, no? Suposo,
esmorzar de Forquilla,
penso,
sí.
No,
esmorzar de Forquilla. Jo vaig agafar-me cruixent de cansalada...
Mare meva.
I després ens van portar unes avellanes, unes ametlles i un porronet amb una mica de moscatell.
Vam fer un prostres de músic, no?
Prostres de músic, sí.
Ja
et portaré a esmorzar a la Manigua.
Pues sí. Ja ho veus que el porró és com aquest element quasi tel·lúric, no?, que tenim els catalans i que, home, ens identifiquem molt. Jo faria tió, caganer i porró, saps?
Però és un invent català, el porró?
És un invent català, podríem tindre una llarga discussió. Però sí que és cert que, per exemple, el porró més antic que es conserva a Catalunya, curiosament, és el Camp de Tarragona. És el porró de Poblet, que es diu. Uh-huh. Que és un porró que té el broc, sabem els catalans que el porró té 2 brocs, el gran i el petit, o el gros i el prim. Uh-huh. I el prim, que és per on bevem, aquell el té molt llarg, exageradament llarg. I això és per la senzilla raó que servia per donar beguda, fos un medicament o una pòssima, als malalts. Tu, estant a certa distància, gràcies a un porró que tingui el broc molt llarg, pots subministrar aquesta beguda segons quines persones. I aquest es conserva a Poblet. Ja et dic, és el més antic que segurament tenim al país, així que podríem dir que el porró és un d'aquells dissenys catalans universals.
O sigui, que seria com un porró medicinal, en lloc de ser per beure... Primerament va ser dissenyat per medicina, no?
Segurament per servir tant de recipient de barreja, perquè podies... Amb el porró ho fem, no?, com si fos un decantador, amb el vi li donem els toms, i això segurament provocava que tu poguessis tant barrejar la barreja de la pòssima o del medicament i fer-la beure, subministrar-la a una persona que tingués una malaltia infecciosa o contagiosa, i tu estàs a certa distància. Se'n conserven més, i això serien porrons de malalts. I aquest, curiosament, a Poblet, és el més antic que es conserva, cony, a casa nostra.
Qui suposo que el va trobar l'Eduard Toda, no?, si parlem de Poblet.
Sí, es diu que sí, que el va trobar l'Eduard Toda segurament a la zona de l'infermeria o del Palau de l'Abat, que és una de les zones que va quedar entre moltes cometes més intacta del monestir, i a més, pensem una cosa, és vidre. És una peça de vidre que potser ens digui amb aquells forns que hi va haver tant a Fulleda com a Vimbodí, ja en el segle XIV, el segle XV, i és aquesta tradició del vidre que moltes vegades a la Conca de Barberà i en altres punts del Camp de Tarragona s'ha tocat.
Com has dit que parlaríem del porró, he començat a mirar porrones. M'ha sortit Ana Rosa Quintana, quan he escrit porro, en notícies, me diu, mi primer porro, però no, no era això.
La
majoria dels historiadors es posen d'acord que l'origen del porró ve de les banyes de les banyes de l'antiguitat, no? On bevien els romans.
Clar, moltes vegades hem vist aquelles imatges de veure amb els cors, fins i tot, que és una cosa que veiem molt en les pel·lícules, que no és cert, que són els vikings, no? Bevent en aquells corns, en aquelles banyes, però sí que és cert que en la tradició clàssica, a la figura del corn, aquesta idea com d'abundància, com de coses que ens ve donada pels déus, i seria un símil, segurament, d'aquest rajolinet que ens cau a la boca quan ho consumim.
I de porrons hi ha, com has dit tu, com podem lligar porró amb patrimoni?
Clar, mira, hi ha una relació clara que és aquests primers porrons, que ja són elements patrimonials per la seva antiguitat, per la seva vàlua patrimonial, però és que després tenim artistes que han pintat sobre porrons, i això és molt de l'art del vidre, de la família Gol, d'en Xavier Nogués, tota aquesta colla d'artistes que podríem situar entre finals del XIX i gran part del segle XX, que van treballar l'art del vidre, i després un dels pintors preferits, o dels grans pintors del Camp de Tarragona, en Jaume Mercader, també el Orfebre de Valls, que ell fa una sèrie de pintures com de natures mortes, i en fa algunes amb bolets, algunes amb porrons, algunes amb canti, però sí que és cert que ella arriba a treballar la pintura i a representar els porrons d'una forma magistral, i per mi són de les millors pintures que existeixen en aquest sentit d'aquestes natures mortes camptarragonines que són realment espectaculars.
Jo me'n recordo del veure Picasso que pintava càntirs, però el porró català, no? Pintat per gent del Camp de Tarragona.
Toni, quan diem el porró i l'art, Josep Maria Jujol, que per mi és una de les grans més ments creatives del món, agafa un porró, el gira i el posa a la coberta de la casa Bofarull dels Pallaresos. Quasi com a forma de retroalimentació mística de l'aigua de la pluja davant del terreny, no? Imagina't un element tan nostrat que reaprofita, Jujol el reaprofita i el situa amb això, amb una taulada. Ostres, com moltes vegades, o fins i tot aquestes fotos velles que veiem artistes treballant, això, no és estrany trobar un porró en un taller d'un artista, perquè moltes vegades els podia servir tant de veure com això que dèiem al principi. Ja recipient per fer les seves barreges, els seus ungüents, les seves pintures. Hauríem de provar si es pot pintar porró. Això és una cosa, Toni, que un dia hauríem de provar.
El Joan Amades, l'etnòleg per excel·lència, va fer el llibre de El porró, del 1938, sí. Diu aquí.
Imagina't.
Que...
la veritat que sí que a dia d'avui comencem a tenir una quantitat de bibliografia porronaire, m'atreviria a dir, important, no? Perquè Josep Maria Rovira de Valls en va fer un, ara n'ha sortit un altre fa poc d'un senyor de, no sé si de Banyoles o de Figueres, d'una capital dels voltants de Girona. Vull dir que realment ha estat un tema que sí, que s'ha anat estudiant, que ha anat sortint. Jo crec que ara, amb el posar de moda els esmorzars de forquilla en contra del branch, que és una cosa que la ONU i el Tribunal Penal Internacional hauria d'abolir o almenys prohibir, doncs segurament retornarà, no?, aquesta moda del porró a taula.
El porró a taula i el Damià Amorós, ja ho saben, cada 15 dies acostant-nos al patrimoni, avui amb un tema molt interessant, parlant-nos del porró més antic de Catalunya, que el tenim al monestir de Poblet. I parlant-nos de la relació del porró amb el patrimoni de casa nostra. Damià, disfruta, bueno, que tinguis molta feina i...
Seguirem treballant.
Seguiràs treballant, sí, i per això de beure porró. Però l'esmorzar de Forquilla encara està pendent, eh? Una abraçada.
Sí, això sí, això sí. Moltes gràcies, Toni.
Gràcies a tu.
Per fer la nit trontollà, fer uns molinillos no podré evitar. Vull uns mocassins, no ho aguanto més. L'eyeliner coloret tenim a l'ombrer.
Doncs amb aquest tipus de música, en lloc d'uns mocassins, pensava que es demanarien unes Martins. Aquest sons així, rigui, ska, steady, però bueno, són molt testarudes elles, són molt testarudes. David Fernández, de la nova Ràdio de Reus, molt bona tarda, estimat.
Hola, Toni, molt bona tarda. Avui la banda sonora ens arriba de nou a ritme de reggae i d'ska, a ritme d'una formació femenina composta per 9 noies anomenades Les Testarudes. Això que estem escoltant és el seu primer treball discogràfic i, en concret, la cançó que obre el seu primer disc, anomenat La Prèvia, i que porta per nom Vull uns mocassins. Aquesta formació és una banda molt jove, van néixer al maig del 2023, van fer el seu debut, expliquen, a Sant Boi de Llobregat, i res, al cap d'un mes després ja les teníem a Barraques, a les Barraques de Reus, d'ara fa 2 anys, per tal de mostrar la seva proposta. Una proposta que en un inici, en els seus concerts, el que feien eren versions de clàssics del reggae i de l'ska, però que ara ja s'han atrevit amb cançons pròpies que són les que incloses en aquest disc que avui us volem presentar i que, per cert, presentaran en directe aquest dissabte, dia 15, al Camp de Tarragona, en un concert a la sala Red Star de Valls. I us els posem perquè sí, són 9 components i entre elles hi ha una reusenca, en concret, la Júlia Soler, que és la trombonista i veu d'aquesta banda i és una música que podem trobar també, per exemple, acompanyant el Juancho Escalari, aquest músic del País Basc que fa molts i molts anys que viu a la ciutat de Reus. Ells defineixen la seva proposta com a autèntic ska, rocksteady i reggae a la catalana, amb lletres reivindicatives, amb lletres de protesta que ajuden a definir el seu missatge. Això que estem escoltant, com diem, es diu La Prèvia, és el seu primer disc que han editat en format vinil de 10 polzades, una mica més petit que els discos habituals, i que podeu trobar en tot tipus de botigues especialitzades. Avui, doncs, Les Testarudes. Aquesta cançó que escoltem ara es diu Vull uns mocassins, i a segona hora escoltarem la cançó que tanca el disc anomenada Pussy Tastes Like Pussy. Avui són la banda sonora del carrer Major. Adéu-siau!
Vull uns mocassins, no ho aguanto més. L'eyeliner cura.